Ràdio Mora d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
I 17 minuts, avui us parlem del CERE, el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, va presentar aquest passat divendres, el dia 19 de gener, el número 27 de la seva miscel·lània, que ha dedicat en aquest cas a Benissanet i que inclou també el dossier temàtic sobre el cicle de castells i fortificacions de la Ribera d'Ebre, que, si se'n recorden, va organitzar l'entitat al costat de l'arxiu. I per parlar d'aquesta miscel·lània del CERE, avui ens acompanya aquí els estudis de la ràdio el Gerard Mercader, que és el cap de publicacions i director també de l'arxiu. Molt bon dia, Gerard.
Molt bon dia, gràcies per convidar-me.
Més activitat del CERE que no para, de més, últimament. Hi ha moltíssima activitat i moltes publicacions del CERE.
Doncs sí, la veritat, hem entrat en una dinàmica des del centre d'estudis de mirar d'editar tres llibres l'any i, clar, com que un parell d'aquests llibres van sortir a finals del 2017, doncs ara comencem amb força presentant-los. Un va ser la setmana passada, tal com has dit, la miscel·lània del Centre d'Estudis, que vam presentar a la Sala La Renaixença de Benissanet, que va anar molt bé, i bueno, al llarg de l'entrevista també us explicarem una presentació que tenim prevista per aquest divendres.
Després en parlem, i serà de cara al final. Ara li donem aquest protagonisme a la miscel·lània del CERE. Són 352 pàgines, 17 articles. Satisfets amb aquest número, Gerard, en aquest 27?
La veritat que sóc una persona que sóc bastant crítica amb la meva feina. Sempre procuro, no?, que cada miscel·lània vagi creixent i vagi assemblant-se més a la revista que tenia en ment quan em vaig posar al capdavant com a cap de publicacions. Però ara us he de dir que, pues, penso que aquesta revista ja ha assolit bastant els que eren els grans objectius. És una revista, doncs, que està construïda a partir d'uns criteris de qualitat editorial per mirar de difondre al màxim el coneixement que genera el CERE. És una revista que té uns continguts de molta qualitat i, a més, és una revista que, bueno, trobo que, tot i ser de recerca, que a vegades algú pot trobar feixuga, doncs entra bastant bé per la vista, està maquetada d'una manera molt impactant.
Sí.
O sigui que estic content, sí.
I ara comentàvem que la portada és molt bonica també d'aquest número, eh?
Sí, realment la portada de la miscel·lània fa molta patxoca. Deixa'm dir que sempre busquem algun fotògraf de la població a la qual dediquem el número, i en aquesta ocasió, doncs, gràcies a les recomanacions de la Mireia Granger i de la Núria Grau, ens vam fer conèixer a una jove fotògrafa que no coneixíem des del centre d'estudis, la Montse Grau, que ens ha cedit molt amablement les dues imatges per la portada, que realment trobo que són molt impactants, per la portada i la contraportada.
Sí.
I, bueno, pels que no la conegueu, doncs és també la noia que recentment també va participar en una exposició del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre amb fotografies sobre la colònia Müller de Flix.
A Flix, sí. Bé, anem a parlar de Benissanet. Què hi descobrirem de Benissanet en aquesta miscel·lània, la primera part que es dedica al municipi?
Doncs, en aquest dossier dedicat a una població, el que pretenem és, des de l'anterior miscel·lània que havíem dedicat a aquest poble, en concret de l'any 98, doncs recollir el que pensem que són les recerques més significatives que s'han fet sobre el poble, i els lectors hi trobaran quatre articles, un primer de la Núria Armentano i del Joan Martínez, que porta per títol La necròpolis andalusina de Benissanet, en què ens presenten, doncs, les troballes fetes en un domicili particular de Benissanet amb una intervenció d'urgència que van treure a la llum una necròpolis, o dit en terminologia més senzilla, un cementiri format per 12 persones de l'època morisca, la majoria dones, i l'article doncs explica no només les troballes des del punt de vista arqueològic, sinó que en prova de fer una interpretació antropològica, i és un article molt interessant. També trobaran un article del Ventura Castellvell, membre de la Societat d'Onomàstica, on a partir de la documentació del segle XIV i XV fa una anàlisi de la pervivència dels cognoms de musulmans a Benissanet, un article que també val molt la pena.
Com
el següent, que és del Josep Antoni Collazos, on ens parla de la història del camí de Sirga, i en concret a partir de l'obra del memorialista Artur Bladell de Zumbila, un il·lustre benissanetà.
No podia faltar.
Exacte, doncs identifica els punts de Tàssia, o sigui, els indrets on les embarcacions que sirgaven riu amunt havien de canviar
de creuar, no?
De vora, exacte, i el Josep Antoni fa un article que va en aquesta línia. I a l'últim, de l'Associació Cultural Artur Bladell de Zumbila, que porta per nom Bladell, Benissanet, Riu i Guerra, és un article on a partir del recull de fonts orals de senyores que van viure la Guerra Civil en primera persona, doncs ens expliquen tot un projecte que els va permetre vestir, entre altres projectes, doncs tota la museïtzació del refugi de la Font Gran de Benissanet.
Molt interessant, eh?
Sí, quatre articles molt, molt potents i que trobo que aporten molt per conèixer la població de Benissanet.
I temàtiques diferents, a més,
curioses
totes. Gerard, també hem de destacar que s'inclou, ja es ve fent amb les últimes edicions d'aquesta miscel·lània, el dossier temàtic sobre el cicle de conferències que organitzeu conjuntament al CERE i l'Arxiu Comarcal. En aquest cas és el que vau fer sobre fortificacions i castells a la Ribera d'Ebre, i la veritat és que va molt bé, no?, perquè quedi registrat tot aquest saber que s'imparteix a aquelles jornades que es fan.
Exacte, la veritat és que d'aquest cicle de conferències, tant des de l'arxiu com des del centre d'estudis, en fem una molt bona valoració, no? Perquè s'organitzen unes conferències sobre una temàtica concreta, per tant aconseguim un dels objectius del centre d'estudis, no? Generar coneixement sobre el nostre entorn més immediat. Des de l'arxiu també estem contents, perquè això doncs incentiva que gent vingui a consultar els fons i documents de l'arxiu. Però a més d'aquestes xerrades presencials, que tenen molt bona acollida entre la gent, doncs penso que el fet de publicar-les a posteriori, com molt bé has dit, li dona un valor afegit, perquè les donem a conèixer a la ciutadania, ampliem el que es va dir en aquests cicles, i al final doncs representen en conjunt una aportació molt, molt important, en aquest cas per conèixer els castells, les torres de guaita o les fortificacions actuals i presents i passades, perdó, de la comarca.
Qui escriu els articles? Imagino que els que van vindre a fer les ponències, no?
Exacte, els articles, faré un repàs molt breu. Obre el cicle el professor Josep Serrano Daura amb un article més orientat a la història del dret, sobre les implicacions jurídiques d'una baronia i del domini d'un territori a partir d'un castell a l'edat mitja moderna. Un altre article de Ventura Castellvell, novament, on fa una repassada de tots els castells actuals i les torres de guaita, però també de castells o torres de vigilància que actualment ja no existeixen, però de les quals s'ha trobat una referència documental. Un article del Joan Ramon Vinaixa, on parla de Móra d'Ebre, i en especial del protagonisme del castell de Móra al segle XIX, i en especial durant la Tercera Guerra Carlina, on ja veuran els lectors que treu documentació inèdita sobre la transformació que pateix el castell durant aquest període.
Sí.
Un altre article del Pere Muñoz, on ens parla dels dos grans castells de Flix i del seu paper estratègic en diversos conflictes armats des del segle XV fins a la Tercera Guerra Carlina. un article de Josep Maria Vila Carabassa, El castell de l'Escor, arqueologia i història, on a més de parlar, tal com diu el títol, de la història del castell, ens presenta els resultats de les tres últimes campanyes arqueològiques que ha dirigit, sobretot orientades doncs, a perfilar la torre que perviu actualment. I el tancament del cicle va a càrrec del professor Joan Foguet, on també, a partir dels darrers resultats arqueològics, en aquest cas del castell de Miravet, doncs, ens presenta una reinterpretació del que s'havia considerat que era la funció d'algun dels espais del castell, com per exemple el refetor.
Molt interessant també poder llegir totes les conclusions que es fan d'aquest cicle de conferències, que imagino que els de l'any que ve també s'incorporaran, no? I això s'anirà fent cada any, no? Llegaran.
Sí, exacte. De moment seguim aquesta línia, aquesta col·laboració. Per tant, a la miscel·lània del 2019 el que publicarem serà els resultats del cicle de conferències Ibers i Romans a l'Ebre que vam fer l'any passat.
Doncs ho anireu trobant també a la propera miscel·lània. De moment seguim desgranant aquesta. En aquest cas ja també veiem articles d'història i també d'història natural, on veiem també alguns articles sobre Seves, Julio Antonio. Explica'ns una mica, Gerard.
Sí, a la secció d'història un text a càrrec del Josep Francesc Mora Grega, que és un recull d'un estudi més ampli sobre els primers intents que es van fer als anys 40 del segle XIX per portar el ferrocarril a la comarca, tot i que finalment va arribar a finals del XIX,
sí.
Doncs a aquesta època es comencen a gestar moltíssims projectes, no?, que intenten projectar quina és la millor via per portar el ferrocarril a la comarca. El Josep ens explica tots els interiorismes d'aquestes gestions.
Que curiós també, eh?
Sí, un article molt interessant també. També tenim un text de la Loreto Meix, en aquest cas ens parla de la postal de la Pau de Julio Antonio, una postal que es va publicar l'any 1922, però que era fruit d'un concurs que s'havia iniciat l'any 1915 per part d'una institució que promovia el pacifisme en plena Primera Guerra Mundial, i tot i que el concurs inicial no va tenir guanyador, doncs acaba fent un encàrrec a l'insigne escultor Morenc, que és el que al final fa la postal de la Pau, que és el del que ens parla la Loreto. També, com has dit, tenim articles de lingüística i literatura, en aquest cas del Josep Sebastià Cid, amb un article que porta per títol La música en la narrativa d'Arbobla i Tudó, on a partir de la selecció de textos dels tres autors doncs prova de confegir un arxiu sonor sobre el territori, i destaca el amplíssim patrimoni musical de les Terres de l'Ebre. I com deies també, secció d'història natural, amb un article que porta per títol Un viatge geològic per la Ribera d'Ebre, de l'enginyer geòleg Joaquim Roset, on fa un repàs dels principals trets geològics de la comarca i prova d'esbossar una gran història geològica de la Ribera d'Ebre, de l'actual comarca de la Ribera d'Ebre. I l'article que obre aquesta secció d'història natural va a càrrec de César Gutiérrez Pere Arnau i de Pere Josep Jiménez, i és un article molt innovador, que encaixa molt bé amb la miscel·lània, on ens presenten un índex que han creat per avaluar les pastures palustres a zones amb aiguamolls i amb vegetació d'aquest tipus. Un índex que s'ha provat d'aplicar per primera vegada la reserva de Cebes, sí, i els aiguamolls de l'Empordà, i aquí doncs expliquen una mica quina és la funció i quins són els indicadors que recull aquest índex. Això seria la totalitat de la miscel·lània, però també, si em permets, m'agradaria fer esment amb una secció nova que ha sortit en aquesta ocasió.
I que és molt important, a més.
És molt important aquesta secció. Era una secció que vam, el comitè editorial, feia temps que en parlaven i per fi ha reeixit la secció. Es diu Recerca Jove i aquí el que fem és publicar un extracte dels principals treballs, dels principals no, dels tres treballs de recerca que reben un premi del concurs de treballs de recerca de batxillerat del CERE, tot i que en aquesta ocasió només en publiquem dos, perquè un ja havia aparegut en una altra obra del Centre d'Estudis, i són dos treballs que van a càrrec de dos antics estudiants de l'Institut d'Ensenyament Secundari de Flix, l'Andreu Mur, que ens parla d'ecoeconomia i com els serveis ambientals de la natura es poden aplicar a la depuració d'aigües, i el que tanca la miscel·lània de l'Ivan Navarro González, on fa una anàlisi de l'estructura econòmica de Flix, com sabeu, doncs molt on predomina d'una forma important el teixit industrial i la fàbrica, i el que fa doncs és proposar alternatives amb un terme que m'ha semblat molt curiós, no? El monocultiu industrial de Flix. Per tant, l'article el que intenta és veure línies econòmiques o elements del patrimoni natural o històric que poden ajudar a la dinamització econòmica de la vila de Flix.
A més, també, corregis-me si m'equivoco, Gerard, que inclou la miscel·lània d'aquest número articles en català, castellà i anglès, no? per a fer una major difusió, no? I que s'internacionalitzi, ara ho diré, també tot aquest saber que hi ha de la Ribera d'Ebre.
Sí, aquest és un dels grans reptes que pensem que tenim des del Centre d'Estudis. Nosaltres sempre ho reivindiquem. Nosaltres fem història local, fem història comarcal, però això no és un calaix que es pot escapçar, no? Els grans processos històrics explicats a nivell local i a nivell comarcal el que fan és anar posant més peces, no?, sobre la taula per ajudar a interpretar millor la societat, un període històric, una classe social, i el fet de poder incloure un resum dels articles en anglès i en castellà, i el fet d'estar en portals de referència que donen a conèixer tot aquest coneixement, com per exemple RACO, que és el portal que recull les revistes catalanes de recerca, doncs el que ens fa és expandir aquest coneixement i anar-lo posant a disposició de cada cop més gent. I de fet, si això ho poden fer els oients, si busquen la miscel·lània amb aquests portals, es poden explotar estadísticament i se'n donem compte, doncs, que al marge dels nostres socis, no?, que són els que reben la publicació en paper i que són el motor que possibilita això, doncs posem la Ribera d'Ebre al món, no?
I
ajudem això a donar-la a conèixer a tothom qui vulgui.
Aquest divendres seguirem coneixent més aspectes de la Ribera d'Ebre. Tenim presentació també d'una nova publicació, amb un estudi que es va fer l'any passat.
Sí, doncs, com bé dius, aquest divendres presentem un llibre Flix, un llibre que es va vehicular a través d'un programa de garantia juvenil que va rebre el CERE i que el laboratori de la recerca que va portar a terme va ser l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre i l'Ajuntament de Flix. Per tant, la persona que vam seleccionar i autor del llibre, el Jordi Cid, va estar treballant durant 6 mesos en l'anàlisi de la funció dels ajuntaments franquistes a la Ribera d'Ebre, com a últim esglaó del poder franquista que ve de l'Estat, de les diputacions, del govern civil, i el resultat d'aquest estudi s'ha plasmat en un llibre que aquest divendres a les 19:30 hores a Cadon Ventura presenta el professor Josep Sánchez Cervelló. I per tant, doncs, tots els oients que ho desitgen poden apropar-se a la presentació.
Gerard Mercadet, t'agraïm moltíssim que t'hagis apropat un cop més a la ràdio, que sempre dius que sí a la crida que et fem des d'aquesta emissora, sobretot per explicar-nos tantíssima activitat com ha començat el CERE l'any. Ahir ho dèiem també en la novena convocatòria d'aquest premi també dels treballs de recerca, així que esperem que aquest 2018 estigui replet d'estudis també molt interessants sobre diferents aspectes de la Ribera d'Ebre. Gràcies, Gerard.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.